Són les 3.
Catalunya migdia.
Ens adem la segona hora del Catalunya migdia, després que a la primera us hem explicat com les dades diuen que hem superat la crisi de preus dels últims mesos i els últims anys. La inflació d'aquest mes de setembre ha estat la de l'1,5%. És el nivell més baix des de març del 2021. També hem estat pendents un dia més de la situació al Pròxim Orient, on Israel continua bombardejant el sud del Líban, mentre diu que s'obre a estudiar una possible treva. I ens hem fixat en el ple de l'Ajuntament de Barcelona. Allà els comuns han reclamat, sense èxit, una auditoria sobre la Copa Amèrica, un esdeveniment, recordeu, que van impulsar quan Ada Colau era alcaldessa, però que ara critiquen. Què més destaquem a aquesta hora, Joan Bota?
El govern espanyol assegura que l'acord entre el PSC i Esquerra pel finançament singular de Catalunya es limita per ara a la cessió de la recaptació de l'IRPF. Ho ha dit la vicepresidenta primera, Maria Jesús Montero, que ha deixat la porta oberta a cedir altres impostos de manera gradual, sempre en funció de la futura negociació sobre aquest finançament.
Ahora mismo lo que hay es respecto al IRPF, que es lo que aparece en el acuerdo. Y todo lo que no aparece en el acuerdo no está ni pactado ni decidido y tendremos que ser con las normas que pongamos en marcha cuando terminemos de desarrollar y de concretar todos los extremos que ahí se contemplan.
A Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni estudiarà la creació d'un comissionat per l'ús del català a la ciutat, com li demana Junts per Catalunya. Recordem que, segons l'última enquesta municipal, l'ús del català a la capital ha tocat fons i només el 36% dels barcelonins l'utilitzen com a llengua habitual. Els alcaldes de l'Arc Metropolità reclamen que s'endureixi el codi penal contra els delinqüents multireincidents i per combatre les ocupacions. També reclamen actualitzar el conveni entre policies locals i Mossos d'Esquadra. Ens ho amplia des de Mataró la Marta Vallès.
Demanen que es modifiqui el codi penal perquè la multireincidència contempli penes més elevades. Consideren que aquest tipus de delinqüència és la que més contribueix a crear un clima d'inseguretat als municipis. També demanen que hi hagi sancions per les ocupacions de tipus delinqüencials, ja que crea molts problemes allà on hi ha un habitatge ocupat per delinqüents. Per altra part, han coincidit que cal renovar el conveni de col·laboració entre les policies locals i els Mossos perquè sigui més efectiva. L'Arc Metropolità el formen les ciutats de Granollers, Mataró, Martorell, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
I una persona ha mort davant la porta d'uns grans magatzems a la plaça Catalunya de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 12 del migdia i també s'hi ha desplaçat una unitat del Servei d'Emergències Mèdiques. La policia descarta cap indici de criminalitat i apunta a una mort natural. Els Mossos han obert una investigació per identificar el cadàver perquè no duia cap document a sobre.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs aquests i altres temes des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Ponès. Bona tarda.
Bona tarda.
El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I amb la sotsdirectora de La Vanguardia, la Isabel García Pagán. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot bé?
Tot bé.
De divendres, com el qui diu.
Mm-hmm.
Carai, un dia. Us veig amb ganes de respondre perquè com a...
Era un sentiment.
La millor resposta a una pregunta per fer un programa de ràdio és que, escolta, podeu naixir tota l'estona i suaré sang, per arribar fins a les 4. S'haig de parlar jo sol mentre vosaltres només feu que...
Divendres per un periodista no és el mateix que per la gent. I per tant, aquí entenc jo la... La reacció.
Vol dir que tenim molta planxa aquesta tarda, com a mínim la Isabel.
Sí. Però va, deixem-ho, que ens hem desfogat abans d'obrir els micros.
Ah, molt bé. Algun dia haurien de fer la tertúlia, o sigui, enregistrar la tertúlia que hi ha abans que s'obrin els micròfons i llavors aquella la que haurien de passar. Segur que és molt més sucosa i molt més interessant, no dubteu.
Volarien les querelles i les demandes.
Llavors no diríeu tot el que dieu fora d'antena. Va, anem als temes del dia i comencem per un que és eminentment econòmic. Que avui hem començat el Catalunya migdia amb aquesta bona notícia econòmica i és que la inflació ha caigut a l'1,5% aquest mes de setembre. És el nivell més baix dels últims 3 anys i mig. Segons la dada avançada de l'Institut Espanyol d'Estadística, estem davant d'una caiguda de 8 dècimes respecte al mes d'agost, que ve sobretot impulsada per l'abaratiment dels carburants. La segona bona notícia que ens dona avui l'INE és que l'economia continua creixent a un ritme sòlid. En volem parlar amb Josep Lladós, professor d'Economia de la Universitat Oberta de Catalunya. Professor Lladós, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que la inflació estigui a l'1,5% és una bona notícia. Recordem que no fa gaire la inflació estava desbocada i això va provocar fins i tot mesures del Banc Central Europeu. Per tant, a l'1,5% és una bona notícia, és conjuntural, no n'hi ha per tant. Quina valoració n'hem de fer?
Bueno, alegrem-se perquè és una dada bona. Perquè veníem, com bé deies, de nivells per sobre del 10%, i a més una dada bona que segurament alimentarà altres que poden venir que també bones, no? I sobretot, avui hem vist que també França estava per sota del 2%, dilluns tindrem les dades d'Alemanya i d'Itàlia, i si conjuntament situem ja el nivell d'inflació en l'eurozona per sota del 2%, doncs això ens pot fer pensar que a la reunió del Banc Central Europeu del 17 d'octubre, o si més no, el 12 de desembre, doncs, tornin a baixar els tipus d'interès.
Podem donar per superada la crisi de preus dels últims mesos, o això és ser molt agosarat i anem amb peus de plom?
Això és ser molt agosarat. El que tenim és una disminució en la taxa de creixement dels preus, però hem d'entendre molt bé per què està passant això. I això està passant perquè aquell element que ens va fer que aquí la inflació pugés més ràpid que altres països europeus, ara també ens està ajudant a reduir la inflació, tot i que l'economia creix. I bàsicament és per les situacions que passen al mercat internacional pel que fa al mercat de l'energia, perquè el descens que hem tingut de preus aquest estiu, doncs, ha estat molt accelerat, però sobretot pel bon comportament del preu del mercat del petroli, que està frenant molt el preu a nivell internacional, que podem entrar en els motius que aquí hi ha al darrere, i sobretot perquè aquest estiu hem tingut una combinació i que notarem especialment a setembre, bueno, hem notat, és part del que segurament veurem quan arribin les dades detallades, és que la combinació d'energies per generar electricitat ha estat molt bona i hem tingut durant molts dies, doncs, la generació d'energia renovables en la composició de l'electricitat per sobre del 60%, que això és una dada molt bona i això ajuda molt a baixar els preus. Clar, que succeeix que la part que ve dels mercats internacionals on tenim alguns elements d'incertesa, bon comportament del petroli, bon comportament del gas natural fins ara, això ha ajudat, doncs, a reduir el cost de la benzina, que ha baixat més d'un 10% aquest darrer mes, i també el cost del consum energètic a les llars.
La temptació és que quan parlem d'aquestes dades macroeconòmiques, l'IPC, el creixement de l'economia espanyola o de l'economia catalana, la gent pensi que això no va amb ells, que al final, escolta'm, a mi, la meva butxaca, això com em repercuteix. En el cas de l'IPC i de la inflació, sí que té una incidència directa, és el preu al qual comprem les coses que comprem, i després això va molt lligat a si ens augmenten o no ens augmenten el sou, la pensió, com ens apujaran el lloguer a final de mes, perquè tot això va lligat a l'IPC.
Efectivament, efectivament. Vam patir, no és cal pensar que la recuperació després de la pandèmia vam patir moltíssim perquè aquest augment de preus va coincidir en un moment en què els salaris estaven absolutament parats, i llavors vam veure l'impacte que va tenir en moltes famílies. Ara, si va baixant més ràpidament l'IPC de l'evolució dels salaris, doncs, evidentment, doncs, guanyem capacitat adquisitiva. Però el que dèiem, senyals d'alerta, que tu i mig crida molt l'atenció, però és cert que si mirem la inflació subjacent, descomptant el que ha passat amb l'energia i amb els productes, el que hi ha els aliments no elaborats, aquests que venen directament del camp, clar, tornem a estar al 2,4%. Aquest és l'indicador que fa servir sobretot el Banc Central Europeu, no? Perquè és la que té un comportament menys volàtil, més estable. I si és cert que, parlant de les famílies, doncs ens beneficiem d'una benzina més barata, ens beneficiem d'un cost de la llum una miqueta més baix, ens beneficiem de que alguns aliments han baixat, però és cert que portàvem un estiu, i tots ho hem vist, amb encara moments de l'oli, del sucre, de la xocolata, del cafè, de l'aigua mineral molt importants, i que continuem amb moments importants dels lloguers i algun dels serveis, no? Sobretot relacionats amb l'allotjament, la restauració i tot el que està vinculat al turisme. Per tant, què ens està passant? Que baixa l'índex general, però hi ha un desalineament entre el que està passant amb els preus de l'energia, que evolucionen molt bé, i el que està passant encara amb els preus dels serveis. És a dir, no tenim la dada de setembre, però cal pensar que l'evolució que tenien els preus dels serveis el mes d'agost era el 3,5%, ben lluny d'aquest 1,5%.
Per tant, és normal que els ciutadans, quan senten això, diguin, jo no ho noto, que això s'estigui desaccelerant, perquè al final el que paguen més directament els ciutadans, el que veuen quan van al supermercat, aquí encara ens costa veure-ho.
Ah, exacte. És a dir, per entendre'ns, va una miqueta, com sempre diem, que va per barris, l'impacte de les notícies econòmiques va per barris, perquè acostuma a tenir impactes asimètrics. En el cas de l'IPC també, és la suma ponderada de béns i serveis que ens consumeixen, però alguns d'ells encara tenen un comportament molt inflacionista. I alguns d'ells, a més, toquen molt de prop la butxaca del consumidor.
Doncs, senyor Josep Lladós, professor d'Economia de la Universitat Oberta de Catalunya, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
A vosaltres.
Queda clar, sobretot en aquestes últimes respostes, que és evident que les dades macroeconòmiques són unes, que l'economia espanyola va bé, que l'economia espanyola, a més, ja fa uns quants mesos que està en aquestes dades positives, però que la gent no ho acaba de notar, la seva butxaca.
Clar, el ministre avui deia que era una dada fins i tot més bona de la que es pensaven, no? I és veritat, no? I el professor Llogado ho ha explicat, que és bona. Tu deies la butxaca, no? Clar, si mires la butxaca, buscant el percentatge abans de venir, els preus dels aliments, per exemple, des del 2021, l'increment ha sigut d'un 18%. Per tant, clar, l'acumulat és alt. I és veritat que, sobretot, ha sigut ara gràcies als carburants, a la benzinera es nota. Però la butxaca costa més. I ara, a partir de l'1 d'octubre, s'acaba... l'IVA reduït, l'IVA zero bàsicament a productes d'alimentació, productes bàsics, llet, l'oli, el pa, que si tu mires amb la dada única, no, amb la llet seran, deien, 2 cèntims. Bé, no és molt, però puja. No? I per tant, quan al ciutadà se li pregunta, no, els reportatges que hem escoltat avui al mercat, doncs la gent deia no ho estic notant. No? Ara és evident que té efectes. Si a la reunió del Banc Central es toquen els tipus d'interès, perquè no és només França i Alemanya, la majoria de països estan ja per sota del 2, doncs serà una conseqüència evident, no? Però sí, és això, el Pere, que ho ha estudiat molt, el tema de l'economia, no, la macro i després l'economia diària, és una diferència evident. Els sous és probablement un dels factors que millor ho explica, no?
Sí, exacte, no? Ho has dit tu també i ho ha dit també el professor Lladós. O sigui, una cosa és les dades macroeconòmiques i l'altra la vida de la gent. Quan la vida de la gent diu que no ho nota, és que no ho nota. O sigui, un dels grans problemes de la nostra societat a dia d'avui, malgrat que afortunadament s'està controlant ara la inflació, és el poder adquisitiu, sobretot de les classes populars. Aquest poder adquisitiu porta 15 anys perdent pistonada. No és ara aquesta última crisi. Des de l'any 2008... els salaris no tenen la capacitat d'anar creixent conforme a la inflació. I la inflació és una cosa que, com molt bé s'ha explicat també, incorporen una única xifra, doncs 900 o 1.000 o les que siguin variables. Però les que toquen de ple a la vida de la gent no és que hagin pujat el 20%, és que és una bestialitat, no? L'habitatge, la gent gasta més que mai del seu salari en l'habitatge, en trobar un lloc per viure o malviure, i per fer les compres més elementals. Si posem l'exemple de l'oli, jo crec que s'entén molt bé, no? Jo recordo abans d'aquesta inflació, l'oli, que és un producte en aquesta societat mediterrània pràcticament de primera necessitat, doncs es trobava oli a 4 euros al litre. I ara és molt difícil trobar-ne per menys de 8 euros al litre. I això vol dir que s'ha doblat. I ja s'ha quedat aquí. O sigui, encara que la inflació sigui zero, el preu de l'oli està a 8, no tornarà mai a 4. I, en canvi, els salaris continuen
sent... No estan
al doble, no? No estan al doble. Per tant, òbviament, aquesta sensació que té la gent és una sensació que és absolutament real i que no podem pensar que perquè ara es controla la inflació ja ho tenim resolt. No, el gran tema, a parer meu, que tenim pendent a la nostra economia és com aconseguir, sobretot, que les classes populars recuperin poder adquisitiu.
Suposo que la resposta està en els sous, no? Però de moment en la situació en la que estem és en aquesta disfunció entre el discurs oficial, no? Que és l'Espanya va bien, amb dades macroeconòmiques cada setmana que augmenten la previsió de creixement d'Espanya fins a 4 vegades per sobre de l'eurozona, i després hi ha la realitat domèstica, que és la que estem explicant, no? De que quan tu vas a comprar amb els mateixos diners no compres el mateix que podies comprar feia 2 anys, no? I no és només una qüestió de percepció, sinó que és una qüestió de realitat. El que sí que, en la línia del que deia, assenyalava el Pere amb el tema de l'oli, es pot moderar i controlar la inflació, però això no vol dir que el preu de l'oli baixi. O sigui, la percepció directa que tindrà el consumidor en el súper és que potser no puja més, però no que els preus es rebaixin. Sí que ho notaràs, doncs, quan hagis d'omplir el dipòsit del cotxe, cosa que no farà el Pere, ja ho sabem.
Cert.
Però
el context per la gent que ens escolta, el Pere no té cotxe. No, condueix, no? Si no, de tant en tant.
De tant en tant, amb una cooperativa de cotxes elèctrics.
Cotxes en propietat.
Ja.
Ho notaràs en aquest tipus de servei directe, o els pagesos notaran que gasten menys en gasoil per fer la seva feina, no? Però no... és molt difícil que aquest estalvi repercuteixi en els preus de les coses que estem pagant, ja sigui per aliments o per serveis. I com que és una qüestió de percepció, doncs és molt complicat que aquests missatges de triomfalisme que es poden adjudicar des del govern de Pedro Sánchez acabin quallant entre la població i probablement el que és més fàcil de fer que quedi és el missatge catastrofista, no, de que la gent no pot pagar el lloguer o de que la gent no pot gastar menys amb el mateix sou que tenia.
Pensa que el sou aquesta setmana passada van sortir les dades, sí. El sou més repetit, el més freqüent a Espanya són 15.000 euros anuals. Això és el sou que té més gent que cobra això. I poses aquest sou, el sou mitjà són 25.000, el mitjà, però el sou més freqüent, 15.000 euros anuals. Només s'ha de saber quan valen l'habitatge i quan val la vida quotidiana per saber que la gent, pues, no és que sigui catastrofista, és que no arriba a final de mes, realment, no?
Que és que, a més, aquestes dades macro que comentava la Isabel, i que és veritat que les dades d'Espanya, per exemple, si mires les xifres macro, són molt bones, per sobre de la majoria de tots, crec, de la Unió Europea, no?
Sí, sí.
I veiem, per exemple, allò que es diu, no, el motor Alemanya, tal com està Alemanya, doncs la comparació encara és més evident. Però també els ítems que mesuren la desigualtat van augmentant. Per tant, és una societat més empobrida i més desigual. Per tant, els que els hi anava bé, els hi continua anant prou bé, i en canvi, per sota, cada cop són més aquests sous empobrits.
Bé, en tot cas, és una bona notícia que la inflació no pugi tant com estava pujant els últims mesos, però ni de bon tros la gent no ho nota en la seva butxaca, perquè sobretot se sustenta aquesta baixada en alguns preus, com el de la benzina, per exemple, que no tothom i no cada dia gasta. Hi ha molta gent que sí, però n'hi ha d'altres que no. I de veurem això, quines derivades té a nivell de tipus d'interès, etc. També de sous, que ja sabem que van lligats a l'IPC i que, per tant, si l'IPC no és gaire alt, doncs el sou tampoc no pujarà gaire a final d'any. Però, en tot cas, millor això que no tenir la inflació desbocada com serà que el teníem fa alguns mesos. Hi ha una altra notícia que ha cridat molt l'atenció avui i que s'ha produït a l'Ajuntament, al ple de l'Ajuntament de Barcelona. És que fins allà, fins al ple de l'Ajuntament de la capital catalana, ha arribat la Copa Amèrica. S'ha fet evident el canvi de rumb de 180 graus dels comuns davant d'aquesta competició. El grup d'Ada Colau, que va donar suport a l'esdeveniment des de l'alcaldia, avui ha demanat una auditoria externa que el ple ha tombat. Ada Colau s'ha agafat al fet que diu ara s'han sabut que algunes dades podrien ser falses.
S'ha de qüestionar perquè, a més, s'han donat avantatges fiscals molt importants als organitzadors en base a unes dades que avui sembla que podrien ser falses, i amb tots aquests dubtes sobre la taula nosaltres apostem perquè no es repeteixi una altra edició de la Copa Amèrica.
El tinent d'alcaldia de promoció econòmica, Jordi Valls, ha replicat a Colau assegurant que no hi ha hagut cap perjudici per a les arques municipals ni tampoc cap endeutament. Sobre la Copa Amèrica ara ja tenim sobre la taula un munt de dades que grinyolen. A Catalunya Ràdio hem tingut accés, per exemple, a l'informe complet per justificar l'impacte econòmic d'aquesta competició a Barcelona, aquells 1.200 milions d'euros dels quals totes les administracions i tots els mitjans ens van fer ressò. Una de les persones que s'estan mirant aquest informe és el Carlos Baraibar. Carlos, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
De moment sabem que no hi haurà auditoria externa promoguda per l'Ajuntament de Barcelona, la demanaven els comuns, però la resta de grups han tombat aquesta petició. Hi haurà auditoria interna de la Copa Amèrica o no?
Bé, el que sabem és que Barcelona Capital Nàutica, que és aquesta organització participada doncs, per l'Ajuntament, la Generalitat, l'Estat, la Diputació, la Cambra de Comerç, el Port, Barcelona Turisme i altres organismes, han encarregat un informe ex post, un informe posterior per valor de 140.000 euros i que el farà la Fundació Bosch i Gimpera, que està vinculada a l'AUB, que és l'única que s'ha presentat, i per tant aquest informe està encarregat, que potser és un dels arguments per tombar aquesta auditoria externa.
Doncs aquest serà l'informe que tindrem a posteriori. De moment, les decisions es basen en un informe que es va fer a priori, com acostuma a passar en aquesta mena d'esdeveniments. Són uns informes que ara hem sentit a Ada Colau que deia sembla que algunes dades podrien ser falses. Què sabem d'aquest informe i de les dades en les quals s'han utilitzat per fer aquest informe?
Clar, Ada Colau feia referència a aquests informes i deia que doncs, informacions periodístiques que ha tret la directa, per exemple, doncs, apuntaven que podrien ser falses. Però clar, aquest informe, el qual qual ara fem al·lusió, és l'informe complet que, en principi, les administracions el tenien per argumentar, doncs, a favor de la Copa Amèrica. No? En aquest informe s'explicava això, no? Que l'impacte econòmic seria de 1.200 milions d'euros. Llavors, ens hem preguntat d'on surten aquests 1.200 milions d'euros, com arribes a veure que hi ha un impacte econòmic de 1.200 milions d'euros a Barcelona gràcies a la Copa Amèrica. Doncs, a veure, vas a mirar quanta gent vindrà per generar aquest impacte econòmic. Doncs, segons aquest estudi, la Copa Amèrica preveu que vindran a Barcelona només per veure la competició 770.000 persones entre setembre i octubre. Val? Això per posar una mica de context, un setembre normal i un octubre normal, a Barcelona ja hi ha 700.000 persones al setembre i 700.000 persones a l'octubre. Per tant, aquí la Copa Amèrica està dient que vindran 700.000 turistes, que ja són els que hi ha a Barcelona durant aquests mesos, que és quan es produirà. La Copa Amèrica, recordem, comença l'octubre, la Copa Amèrica per ser, diguéssim, la part més interessant, la gran final, però el que estima la Copa Amèrica és que hi haurà com un 50% més de turistes dels que hi ha habitualment a Barcelona. I això, els economistes amb els que hem parlat, doncs, consideren que és molt optimista. No?
D'on surt aquesta xifra optimista que dius?
Clar, aquesta xifra optimista no sabem d'on surt, o surt de l'organització de la Copa Amèrica. És a dir, hi ha aquest informe que el firmen tres economistes de la Pompeu Fabra, d'acord? I el que entenem que fa la Pompeu Fabra és rebre unes dades de la Copa Amèrica i que li diu, amb aquestes dades de visitants que jo, Copa Amèrica, et dic que hi haurà, estudia l'impacte econòmic que això generarà. Llavors la Pompeu Fabra agafa i aplica un mètode, que és el que es diu input-output, que és el que es fa habitualment amb aquesta mena d'informes, i treu aquest impacte econòmic. Però les dades de base surten d'un document que nosaltres no hem tingut accés, que no el facilita ningú i que el facilita la Copa Amèrica.
Aquestes són dades que, com a mínim, diguem-ne que són molt optimistes. Després ho veurem, un cop passi la competició, podrem confirmar si són reals, no, si estan basades en la realitat o si s'ha fet volar coloms. Sí que ja s'han publicat algunes informacions, a la directa concretament, que ja posen en dubte algunes de les conclusions dels organitzadors de la Copa Amèrica.
Clar, ell, a la directa el que explicaven era, per exemple, no, aquests 2,5 milions de visites que l'organització estima. I ja deien, no, doncs, que el que es farà és comptar pràcticament qualsevol persona que passi en un radi de no sé quants metres de la zona del village de la Copa Amèrica, etc, i els assumaran, i llavors aquesta gentada que vindrà, doncs, surt d'aquestes visites, que encara que sigui la mateixa persona quatre vegades, doncs comptarà com a quatre visites diferents, i d'aquí surt aquesta xifra inflada. I d'aquestes 770.000 persones que ells estimen que vindran només a veure la Copa Amèrica.
Bé, és evident que la Copa Amèrica ara mateix està molt a l'ull de l'huracà. És veritat que fa uns mesos hi havia, no diré que unanimitat, però sí que hi havia un ampli consens a favor d'aquesta competició i que Barcelona l'acollís, però ara hi ha seriosos dubtes i només cal passejar per les zones habilitades al front marítim de Barcelona per veure que molta popularitat, diguem-ne, que no té. Què us sembla tot plegat? El canvi de posició dels comuns, que avui es demani aquesta auditoria des de l'Ajuntament, quan els mateixos comuns des de l'alcaldia van promoure i, a més, celebrar l'arribada de la Copa Amèrica, i després també les altres forces polítiques, que també van tenir un paper en aquesta competició i que ara la defensen. Què us sembla tot plegat?
Bé, hi havia antecedents,
València,
no? València. I aquí van dir que seria diferent. És veritat que aquest informe de la Pompeu, l'examen, l'auditoria, serà fàcil. Si volen fer-ho bé, serà fàcil de comprovar. És a dir, en aquest document es diu, per exemple, que es generaran 19.000 llocs de treball a temps complet. Es podrà veure si s'han fet o no, no? O el retorn que hi haurà en PIB, que també es posa, quin retorn hi haurà, també les visites. Ha costat molt tenir aquest document, perquè suposo, Carles, que ha sigut per transparència, perquè no el volien donar.
Efectivament.
Que és una cosa inèdita, és a dir, que s'estigui promocionant a partir d'un informe i que hagi costat tant tenir-lo, no? Bé, les imatges fins ara no corresponen a aquestes dades optimistes de visites. Tampoc sembla que l'audiència... Jo no faig esports, però no sembla que ara quan comenci, no? Sempre diuen, quan comencis les proves, bueno, doncs veurem si és així. Es va vendre, perquè deu ser així, suposo, que és el tercer més seguit la competició esportiva. No, això és no, el que es va explicar.
Això és el que es va explicar, però...
El que passa amb les audiències és que també les dades... En aquest cas, crec que es pot dir directament que es fa trampa, no? Diguéssim, el que comptabilitza la Copa Amèrica és la gent que el mira, que mira la competició en directe, la gent que mira els resums, la gent que mira el TN on es fa una peça sobre la Copa Amèrica, i a més les visualitzacions a YouTube, a Facebook i a xarxes d'aquest esdeveniment. Clar, així els hi surten 940 milions d'espectadors i els situen tercer darrere el Mundial i els Jocs Olímpics. El que passa és que si el Mundial i els Jocs Olímpics comptessin la seva audiència així, els hi sortirien, la UEFA, per exemple, ho va fer del Mundial de Qatar, i va dir que li sortien 5.500 milions d'espectadors o d'interaccions. Clar, és una borrada, perquè són quasi 8.000 milions, per tant, 5.500 milions de persones, és com tot el món està mirant el Mundial, perquè tu estàs sumant coses que no es poden sumar. Les visualitzacions a xarxes, una persona pot veure 10 vídeos i comptarà com a 10 visualitzacions, 10 espectadors contra la Copa Amèrica, i és un espectador, no?
Qui segur que se n'ha beneficiat és qui ha posat a lloguer el pis a la Barceloneta. Nosaltres vam fer un reportatge i hi havia dades espectaculars de la quantitat que han demanat a la Barceloneta, que per cert ja era un barri on el lloguer turístic i de temporada era dels més alts, no? I la publicitat que ha mogut aquest esdeveniment, això segur, la resta doncs que està per veure.
Jo crec que és bastant evident que hi ha una indiferència general, no? No necessito dades, que segur que són molt interessants, per saber-ho, perquè només falta... O sigui, jo, que em moc bastant, tinc, per sort, amics i molta gent a Barcelona, no conec ni una sola persona que mai hi fet cap comentari de res de la Copa Amèrica. Compares amb el Mundial o amb els Jocs Olímpics, estàs tot el dia comentant coses. No conec ningú que mai hagi dit res, no? Per tant, no necessito cap dada per saber que això hi ha una indiferència general. Però crec que és una bona oportunitat, amb això que heu explicat de l'estudi i de les previsions del gran impacte econòmic, perquè això és un patró que es repeteix sempre, que hi ha grans esdeveniments, amb Jocs Olímpics, amb Mundials, amb els Jocs Olímpics d'hivern, sempre el patró és exactament el mateix. Es demana un informe fet a mida, que no vol dir que els economistes que el facin siguin corruptes ni molt menys, perquè com molt bé ha explicat el Carles, se'ls donen les variables amb les quals han de jugar, i a partir d'aquestes variables s'apliquen uns criteris metodològics, tècnics, matemàtics, que donen uns resultats, però naturalment si dones unes altres dades donen uns altres resultats. I aquest informe no es fa per veure l'impacte, es fa per legitimar el que es vol fer, per justificar el que es vol fer. I això passa sempre amb els grans esdeveniments, que són, doncs, a vegades són controvertits. Per tant, jo faig una invitació a ser sempre molt escèptic amb tot aquest tipus d'informes que es demanen per legitimar evidentíssimament qüestions que són controvertides i que potser tenen tot el dret i tot l'interès en què es facin. Però aquests informes, jo crec que sempre és bo tenir un escepticisme, perquè sempre, sempre, sempre es fan per multiplicar o per donar força a les conclusions que volen els organitzadors.
D'una gran competició o d'una infraestructura.
O d'una infraestructura, exactament el mateix.
Aquí passaran no sé quants mil cotxes, i després dius, bueno, escolti'm, aquí no han passat tots aquells milers de cotxes que vostès havien calculat, eh? Mil coses, sí.
Depèn dels... Tens informes per tots els gustos,
però tot depèn dels ingredients que posis en l'Excel, i a partir d'aquí tens les conclusions que vols.
El que sorprèn, diguéssim, és que amb tota aquesta sapiència acumulada que portem d'informes fets express o per justificar el suport a una determinada competició esportiva o una infraestructura, l'exalcaldessa de Barcelona assumeixi ara que suposadament la van enganyar, i si exactament ara diu que la van enganyar, doncs no sé, però que se'n vagi al jutjat a denunciar un frau, perquè si les xifres eren dolentes i hi ha una inversió pública procedent de l'Ajuntament, que és el que per al qual ella respon en aquest moment, si hi ha una inversió pública en base a una informació que era fraudulenta, doncs suposo que deu conèixer les vies habituals per respondre, al marge de demanar que es faci una auditoria, que estic segura que en qualsevol cas hi havia aquest informe pendent depenent de la Universitat de Barcelona, que s'ha de fer posteriori. És bo que, o sigui, segur que tota la despesa que ha fet l'Ajuntament de Barcelona, igual que les altres administracions, han passat per la intervenció i passaran per tots els filtres públics que han de passar. Però si la base era errònia, o sigui, si la informació que facilita l'organització era errònia i ara es considera que l'Ajuntament va ser, no? El van enganyar, doncs ja sap on estan els jutjats.
El que passa és que en aquest cas és especialment capciós que cada Colau digui això, perquè justament en aquest informe per estimar el nombre de persones que vindran es fa referència al de València 2007. És a dir, a València 2007...
Aquí tampoc no teníem experiència, no?, del que havia passat a València 2007.
Sí, no, si fan referència a l'informe no, expost de València.
Per això dic, o sigui... és que, clar, a sobre, tens, o sigui, el referent que tens no, a l'Estat, tampoc no és que sigui...
No, a més s'estima que, diuen, a València van fer unes enquestes posteriors i van veure que el 70% dels turistes estrangers que havien anat a València havien anat per la Copa Amèrica, o si no hi hagués hagut la Copa Amèrica no hi haguessin anat. Clar, però és València, no sé fins a quin punt... No, clar, la xifra total no hi és a l'informe, exacte. I a més, clar, fer aquesta extrapolació a una ciutat que, com és València, comparar-la amb Barcelona, que ja té un turisme de base, trobo que no sé si s'ajusta al que cal.
També és cert que, igual que els informes previs els pots adequar a la resposta que vols, les auditories, com bé saben també moltes empreses, a vegades quan s'han de fer fusions o altres tipus, moltes vegades també es fan en base als interessos de qui ho encarrega. Per tant, tant de bo aquesta auditoria analitzi punt per punt aquests que has dit, Carles, i altres que apareixen. Perquè són fàcils la majoria d'objectiva, però jo tampoc tindria moltes esperances, la veritat.
Però és veritat que aquesta vegada sí que... És a dir, a banda de l'auditoria que es pugui fer des de l'organització... pels mitjans també serà fàcil, entre cometes, comparar les dades. És a dir, clar, si et diuen, no, vindran 750.000 persones a veure la Copa Amèrica. Quan hagi passat la Copa Amèrica i tinguis les dades de turisme a Barcelona, veuràs si realment han vingut 750.000 persones més, si han vingut les mateixes que ve habitualment un mes de setembre i octubre a Barcelona, si s'han mogut perquè veus que la gent no ha trobat lloc a Barcelona i, per tant, està dormint a l'Hospitalet, a Tarragona, a Girona, on sigui. Vull dir que hi haurà algunes dades que sí que les podràs contrastar.
Sí, però, per exemple, aquesta que deia del PIB, del retorn al PIB...
Sí, aquesta és més difícil, sí, clar.
O si els llocs de treball han sigut 17.000 a temps complet o han sigut 10.000 i a mitja jornada, perquè hi ha gent, això sí que, mira, tu què deies, jo no crec gent que... No, jo sí que conec algun cas de que havia d'anar-hi a treballar i li han reduït la jornada, per exemple.
Havia d'anar a temps complet i ara està fent mitja jornada, no?
És que els serveis derivats de la competició, no les feines vinculades directament a la competició.
Exacte, de restauració, de serveis...
Serveis derivats de la competició, és evident, vull dir, tampoc no cal molts informes, cal passejar-se pel moll de la fusta i veure quina és l'activitat que hi ha allà. O sigui, això és una competició esportiva que es fa a la ciutat, però que la ciutat no hi té accés... Perquè no és visible ni és visual des de la ciutat, i llavors els serveis derivats de tot això doncs no han tingut l'èxit que, suposadament, pel muntatge que hi ha, no, físic, havien de tenir. I això no és una qüestió que sigui... O sigui, és molt de percepció, però és que no es pot amagar. Hi ha quantitat de bars i instal·lacions de restauració al moll de la fusta que estan absolutament buides.
Aquests dies de la Mercè... Es veia el contrast.
Sí, perquè veies les festes populars plenes a rebentar, hi havia una tanca de filferro, com aquell qui diu, i al costat hi havia les zones habilitades per la Copa Amèrica que estaven buides.
Però el que no està clar si aquestes persones seran comptades com a visitants.
Segur que sí.
De la roda. És que és clar, això, els veïns de la Barceloneta també compten.
Deies, Carlos, al començament, que sigui una persona que clica 10 vídeos a les xarxes de la Copa Amèrica comptarà com a 10 espectadors. Mm-hmm. Hi ha mètriques que permeten filtrar molt això, perquè si la permanència... Clar. O sigui, si aquest espectador és un minut de permanència mirant la Copa Amèrica, ja m'explicaràs què és el que ha mirat, no? Diguéssim, no és un espectador de la Copa Amèrica, és un turista digital que passava per allà.
Però a vegades aquestes mètriques també s'utilitzen, perquè l'altre dia m'explicaven l'exemple que el vídeo més vist en català d'una cançó és la de Marís Gelabert, que té no sé quants milions de visualitzacions, i és evident que ja hi ha algun nen que ha vist aquella cançó en bucle 25 vegades mínim, que ja sé que són els nens que miren les pel·lícules i les cançons 50.000 vegades en bucle. Les han vist totes aquestes vegades, ara, clar, és un únic espectador.
Això també es pot filtrar.
Sí, sí.
Vull dir que hi ha moltes maneres en aquest moment de filtrar aquest tipus de mètriques d'espectadors, sobretot els que són espectadors suposadament digitals.
Però si no ho fan és perquè no volen, perquè no només no ho filtren, sinó que això ho treuen d'un informe de Nielsen, que és una consultora important, a la que li hem demanat aquest informe del que s'extreuen aquestes dades, i ens diuen que no ens el poden donar. És a dir, que hi ha aquestes dades, les llegeix la Copa Amèrica on vol, no sé què diu l'informe de Nielsen, però com les filtra la Copa Amèrica i com les expliques, com ells les volen explicar. A més, això, aquesta explicació de les audiències és pública, està en articles i en informes de la Copa Amèrica que es poden trobar a internet en un PDF si tot llegeixes fins al punt que toca. Vull dir que al final és, no és transparent perquè no s'ha dalt de tot, però no és una dada amagada. El que passa és que agafen unes dades d'una consultora, Nielsen, poden posar un nom ben gran, però després les fan servir com volen.
Doncs veurem, de moment el que tenim és que no hi haurà una auditoria des de l'Ajuntament de Barcelona, com demanaran els comuns, perquè la resta de grups parlamentaris no municipals li han tombat aquesta petició a Ada Colau, que és veritat que tenia aquest paper que fins fa 4 dies era alcaldessa de Barcelona i per tant estava a favor de la competició, i en canvi ara diu que quan ha vist els números doncs volia aquesta auditoria. Passen 4 minuts de 2:15, Carlos, gràcies, bona tarda. Fem una pausa i de seguida més coses, també amb un altre tema que ha generat molta polseguera i en continuarà aixecant, l'ampliació de l'aeroport del Prat.
Quim Masferrer, què hi posem?
Uf, avui estic...
Un Colacao calentet?
Mira que ets bona gent.
Què et dic jo sempre? Que estàs a un Colacao?
De veure les coses d'una altra manera.
Equiliqua, aquí el teu Colacao.
Criatures de la nit i fenòmens de circ es congreguen a Sitges per celebrar el poder transformador del cinema de gènere. Del 3 al 13 d'octubre, vine a ser un dels nostres, el millor festival de cinema fantàstic del món. T'hi esperem.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Imagina que un dels principals mitjans del país parla del teu negoci, que pots explicar a milions de persones què fas, els teus projectes, la feina del teu equip. Això és Empreses de Vanguardia. Un espai al web de La Vanguardia per donar visibilitat a petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i impulsa el teu negoci.
Escolta, ens cal res? Que sóc al súper del Cort Inglés i hi ha un 70% en la segona unitat amb milers de productes. He vist la tonyina clara en oli d'oliva que ens agrada, la Talbo, el pack de 6, i també els Special K de Kellogg's per l'esmorzar. I si vols agafo més coses, que un 70% és molt de descompte.
Supercor, hipercor i supermercat al Cort Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
Arriba a La Palanca, la quarta edició del Festival de Circ Contemporani d'Esparreguera.
Del 27 al 29 de setembre els carrers s'ompliran amb acrobàcies, malabars i equilibris. Artistes internacionals i locals.
Espectacles de sala i de carrer amb tallers gratuïts per tota la família.
Ens veiem a La Palanca. Organitza l'Ajuntament d'Esparreguera.
Ioga en un indret idíl·lic, fet. Una cova mil·lenària amb estalactites, fet. Caminada amb bany de bosc, fet.
Ei, i tot això?
El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pots reservar a barcelonaesmoltmés.cat.
M'hi apunto.
Diputació de Barcelona.
Ni el ganador de 5 Oscar Francis Ford Coppola, director del Padrino y Apocalipsis Now.
Les presento mi plan.
Codicia.
¿Cómo es ser rico?
Familia.
Tendrás que demostrarme que eres digno, hijo.
Corrupción.
Ese hombre es un megalómano.
Poder. Megalópolis. 27 de septiembre, solo en cines.
Catalunya migdia.
2:15. L'ampliació de l'aeroport del Prat, però deixeu-me dir que morta als 89 anys l'actriu britànica Maggie Smith. Ho ha informat aquesta tarda la BBC anglesa, guanyadora de 2 Oscars i coneguda sobretot pels seus papers a la saga de Harry Potter o a la sèrie Downton Abbey. L'actriu de cinema, teatre i televisió va tenir una extensa carrera que va començar a mitjans de la dècada dels 50 del segle passat. Va participar en més de 60 pel·lícules i 70 obres de teatre, amb títols de pel·lícules en els quals va treballar destacant El Club de les Primeres Esposes, Gosford Park o Una habitació amb vistes. El primer Oscar el va guanyar el 69 pel seu paper a The Prime of Miss Jane Brody i anys més tard el va guanyar com a millor actriu de repartiment pel seu paper a California Suite. Per tant, Maggie Smith, l'actriu britànica, ha mort als 89 anys. La coneixereu molt si sou seguidors de Harry Potter o de Downton Abbey, especialment a banda de tots aquests altres papers que ha fet en pel·lícules que li van valdre 2 Oscars. Deien que passen 8 minuts de 2:15. El govern no descarta que l'ampliació de l'aeroport del Prat passi per canviar l'orientació de les pistes, per tal que passin a mirar cap al mar, i proposa crear zones humides a l'interior del delta del Llobregat per desplaçar-hi allà les aus, en la línia del que ja havia plantejat AENA en el seu projecte inicial d'ampliació. L'ornitòleg Jordi Sargatal, que ara és el nou secretari de Transició Ecològica del govern de Salvador Illa, defensa que així seria compatible ampliar l'aeroport i protegir els ocells del delta del Llobregat. Ho ha explicat avui als matins de TV3.
Respecte a les pistes, és evident que l'ideal seria aquestes que sortissin al mar. També és veritat que pot ser més car, pot ser més complicat en el temps, però s'ha de tenir en compte.
No sé què us sembla, perquè és una nova proposta. Aquesta ve des del govern, no és una proposta en ferm, és una reflexió en veu alta d'algú que és ornitòleg i que domina el món de les aus, diguem-ne, però que ja en el moment en què va ser nomenat, algunes entitats animalistes van posar el crit al cel dient compte que ell és molt partidari d'ampliar l'aeroport, o com a mínim no és contrari. Què n'espreu de tot plegat? Quina cara, Neus.
És que no ho sé, perquè això, clar, escoltes els tècnics i et diuen no, ampliar el mar és una bogeria. Escoltes alguns ecologistes i et diuen no es pot tocar, des del punt de vista també ecològic, de si cal o no més avions i més emissions. Si parles amb l'Ajuntament de Barcelona, diu que s'amplirà Barcelona d'enginyers i de gent que portarà molt coneixement a la ciutat i que no s'omplirà de més turistes. Per tant, no ho sé, jo de veritat, és a dir, personalment crec que el món no necessita més avions, però clar, deu ser un concepte molt primari i una visió molt, molt, molt primària. Sí que és veritat que en Sargatal, que va fer molt bona feina, tothom ho diu, amb el tema dels aiguamolls,
a l'Empordà,
també és veritat que sempre s'havia posicionat a favor de l'ampliació. Dedueixo que si no hagués estat a favor de l'ampliació, potser el seu nomenament no hauria estat tan ràpid, no ho sé, això és especular. En fi, ara, en tot cas, tal com es va plantejar el debat l'altra vegada, que va ser un gran desastre, Junts dient una cosa, Esquerra una altra, AENA tirant pel dret i presentant una proposta sense haver-la negociat amb ningú, una alcaldessa, no, l'alcaldessa Gavà, que quan era alcaldessa deia una cosa i quan va ser ministra en va dir una altra, com que es va fer tan malament en aquell moment, doncs ara no sé si es farà millor. En el cas de la Generalitat té un avantatge, i és que ara té la Generalitat, l'Ajuntament, el Ministeri i AENA controlat per gent del PSC.
L'Ajuntament del Prat no.
L'Ajuntament del Prat no, però clar, és una mica David contra Goliat, em sembla, no? L'Ajuntament del Prat. Però, per tant, diguéssim que segurament aquests debats de baralles polítiques que vam tenir la passada legislatura no les veurem. I suposo l'únic que queda per esperar és que la Unió Europea posi el seny, que moltes vegades no s'ha volgut posar aquí.
Bueno, en teoria la comissió tècnica s'ha de reunir aquesta setmana vinent, així que veurem quin és el punt de partida d'aquesta discussió, no? Jo el que vull pensar que el senyor Sargatal, com a membre del govern, no? No té opinions personals sobre l'aeroport i que cada vegada que es pronuncia o fa una proposta sobre l'aeroport respon a la voluntat del govern.
És veritat que el PSC sempre ha estat a favor de l'ampliació.
Sí, no, però una altra cosa és que diguis dir, ara movem els... No?
Ja, però, vull dir, si aquesta opinió de Sargatal vingués amb un govern que fos encapçalat pels comuns, sí que diries un dia va en contra del que sempre ha dit
el seu
grup.
No, per això dic que entenc que no és una opinió personal o que no és una proposta personal, sinó que això deu haver estat o meditat o plantejat o defensat d'alguna manera per l'actual govern de la Generalitat, no? Reorientar les pistes i tirar cap al mar és una història que hem sentit 4.000 vegades. Jo començo a acostar-me ja en aquella proposta que es va fer fa molts i molts anys del Parlament, que una diputada va arribar a dir que la pista al final podia tenir una curva.
Sí, és veritat.
Maria Olivares.
Maria Olivares, sí.
Com es nota l'edat que tenim tots tres.
Sense tenir molta idea d'aeronàutica, no em sembla una bona solució.
No sembla una bona solució, oi que no? Doncs escolta, això es va arribar a plantejar. Doncs anem a veure... aquí recordem que hi ha molts actors en marxa, vull dir... i que fan molt de soroll. Els veïns de Gavà són un gran lobby en contra de les reorientacions.
Els de Gavà Mar.
De Gavà Mar.
Que és la zona afectada pels...
Són un gran lobby a l'hora de decidir sobre...
Et faig la puntualització perquè segurament el tipus de veí de Gavà Mar no és ben bé el mateix que el de Gavà. però sí, sí.
Però paguen els impostos al mateix puesto.
Sí.
Vale. Són un gran lobby a l'hora de decidir quina és l'orientació de les pistes. I després, doncs, bueno, si realment els ocells que tenim ara allà ja van ser moguts, diguéssim. No és el lloc, no és el lloc originari que hi havia, no? A aquells aiguamolls, si ara decideixen que s'han de tornar a moure, doncs veurem a veure quin...
Es va moure el riu.
Per això dic, anem a veure quina és la resposta que tenen els col·lectius ecologistes.
Sí, jo, amb independència de l'opinió de cadascú i de les raons tècniques que hi pugui haver al darrere, d'aquesta legislatura, que és molt incerta en moltes coses, la cosa que tinc més clara és que això tirarà endavant. O sigui que la reforma de l'aeroport... es farà i estan buscant de quina manera destrabar-ho, però és realment una gran prioritat del poder econòmic d'aquest país, un poder econòmic transversal que a través de Foment del Treball també influeix sobre Junts. Òbviament no cal ni dir que el Partit dels Socialistes en aquest tema el poder econòmic hi té una gran sintonia, i a més el AENA ho dirigeix el Maurici Lucena, que el president de la Generalitat a l'anterior eleccions havia dit que faria conseller d'Economia. Per tant, amb totes les administracions, com s'ha dit aquí, alineades, amb la prioritat màxima establerta pels poders econòmics i pels principals partits d'aquest país, jo crec que únicament, amb independència, insisteixo que ni tan sols estic criticant, sinó simplement descrivint que crec que aquesta legislatura, el més clar és que es farà la reforma a l'aeroport, i em temo que tindrà també, em temo perquè jo penso que és una cosa que no té en compte no tant els ocells, sinó el nou marc d'emergència climàtica que vivim, i Europa també va en aquesta mateixa direcció, penso, amb els canvis que hi ha hagut últimament, i per tant, si alguna cosa tinc clara, és que això s'acabarà fent.
Sí, a més, jo crec que el principi aquest de si l'excepcionalitat a l'emergència climàtica s'ha de tenir en compte a l'hora de plantejar determinades ampliacions com aquesta, que crec que és una pregunta evident, diria que el president de la Generalitat la va respondre quan va dir això de que us penseu si vindran en patinet, no crec que
va dir.
Llavors, crec que en el seu llistat de prioritats, doncs probablement hi és més, segur que amb arguments econòmics,
sí,
que no
sí,
ho dubto,
sí.
d'interès d'empreses instal·lades aquí o altres que poguessin venir, no dic que no hi hagi, segur que hi ha un estudi, com el d'abans, segur que hi ha un estudi que ho explica, per què convertiria Barcelona en un hub de no sé quantes coses, no? Però l'argument aquest de si s'ha de fer una ampliació, que en alguns aeroports europeus s'ha fet, i de fet hi ha hagut alguna infraestructura que s'ha tirat enrere, diria que aquí no s'està plantejant en aquests termes.
El que sorprèn és que l'element de l'aeroport formi part del pacte d'investidura de Salvador Illa, negociat amb Esquerra Republicana, quan Esquerra Republicana sap perfectament que el PSC i Junts han votat plegats al Parlament en defensa d'un determinat projecte de model aeroportuari, que quan Junts per Catalunya estava dintre del govern, el vicepresident del govern, Jordi Puigneró, havia pactat ja quina era la manera de fer l'ampliació de l'aeroport i es va haver de tirar enrere. Vull dir que hi ha tots els elements, com bé deia el Pere i deia la Neus, perquè efectivament aquesta infraestructura tiri endavant. A més, recordem que com que hi ha una part del pressupost que ve directament d'AENA, o sigui, del paquet inversor d'AENA, és un trumfo que es pot emportar al president de la Generalitat dient que s'invertiran una bona càrrega de centenars de milions a Barcelona sense haver de necessitar el vot de ningú ni de sotmetre el projecte a examini d'examen de ningú.
A vegades, quan ens sorprèn que es posin perfils molt tècnics al govern, fa que et sorprenguin la manera que tenen d'expressar-se. Ho dic perquè en aquesta entrevista amb Sargatal, insisteixo, és un ornitòleg de prestigi, reconegut, d'aus en sap molt, ha treballat molt, com deia la Neus, als aiguamolls de l'Empordà, i per tant, quan parla d'aus, sap de què parla. En aquesta entrevista als matins de TV3, a banda de parlar aeroport, li han demanat també per la creació d'aquell parc eòlic que està pendent al Golf de Roses. Admet Sargatal que es faci com es faci, tindrà un fort impacte visual, però es mostra partidari de tirar-lo endavant si els prototips de molins que s'hi posaran l'any vinent no tenen grans efectes sobre l'ecosistema marí i les aus que viuen a la zona. A mi m'ha sorprès la manera com ho ha expressat, perquè és un llenguatge molt planer, si voleu, d'algú que hi entén d'aus, però que a mi no deixa de sorprendre perquè és zero polític.
Si en posem tres i veiem que realment allò és un túrmix que cada dia trinxa no sé quants ocells, si no queda cap balena a 500 milles a la rodona per les zones electromagnètiques, si no hi ha un peix no sé què, voldrà dir que ho hem fet malament i això no es pot posar. Ara, siguem honestos, si realment veiem que és compatible amb els ocells i no hi ha altres danys col·laterals, llavors ho hem de fer amb set.
Està bé, perquè en l'argumentació ja pots dir tot això no passarà.
S'ha entès molt bé, però a mi l'expressió, si allò és un túrmix que trinxa no sé quants ocells, clar, he pensat, ostres...
Sí, hi ha una cosa que ell sap perfectament, i és que tot això no passarà, perquè no sé quantes balenes passaran a prop del Golf de Roses.
A 500 milles. No, però en tot cas, celebrem que ja s'hi posin perfils que dominen del tema que tracten, i aquest llenguatge, com a mínim, ja dic, és entenedor.
Hi ha una cosa que ens va sorprendre a nosaltres l'altre dia amb el senyor Sargatal, que li van fer a La Vanguardia una entrevista la setmana passada, i era que al costat de l'americana, al costat del pin de la Generalitat, porta un pin d'una cigonya, no? I llavors sembla que l'ocell estigui enganxat al pin de la Generalitat, i vam dir, bueno, és una manera de plantejar-se el seu pas pel govern.
Molt bé. Queden, 11 minuts per arribar a les 4. Deixem que us tregui un altre tema, perquè aquest cap de setmana, de fet, ha començat aquesta nit passada, els Mossos d'Esquadra faran controls a tot Catalunya per retirar navalles i armes blanques. Aquesta tarda també se'n faran de controls al transport públic i als carrers i fins a la matinada a les zones d'oci nocturn. Estem parlant d'espais que ha triat la policia per la seva especial conflictivitat. Ho avançava ja la consellera Núria Parlon a la presentació del Pla Estratègic per un espai lliure d'armes.
El que anomenarem els espais de protecció reforçada. Des de les regions policials es definiran aquests espais on hi haurà per retirar el major nombre d'armes blanques possibles.
Es posarà especial èmfasi a Barcelona i la seva àrea metropolitana, també a Lleida, a la ciutat de Lleida, i al Bages. A Barcelona i l'àrea metropolitana de Barcelona és on entre el mes de gener i l'agost d'aquest any, segons les últimes dades, s'han localitzat el 71% de les 6.200 armes blanques que s'han requisat. La tinença d'armes blanques sense justificació comporta una sanció administrativa mínima de 600 euros quan la fulla de la navalla supera els 11 centímetres, segons Interior es considera que és una arma il·legal. 6.200 armes blanques requisades aquest any, que a mi me'n semblen moltes, perquè a més algú que surt a agafar el transport públic amb una arma blanca, home, potser sí que està justificat si vas a fer una cosa que, no sé, si ets un carnisser que vas a treballar, no sé si dus el ganivet a sobre, diguem-ne. Però, clar, és que realment aquesta xifra és espectacular.
L'altre dia parlant amb un mosso, em deia, clar... tenen un caràcter, evidentment, preventiu, no?, aquest tipus de dispositiu. Crec que li han posat un nom, es diu Pla Daga o alguna cosa així. Però ha arribat un punt en què molts joves entenen que portar ganivet és normal i no ho és. Et retrotrau, ara com que som tots molt grans aquí, no tant com diem sempre, però una mica grans, et recorda quasi bé a l'Espanya, a la Barcelona, a la Catalunya, sí, sí. Quinqui, no?, dels ganivets, però això no passava. I, per tant, que hi hagi joves, adolescents, que entenguin que és normal anar amb ganivet pel carrer, no és bo. Si això suposa que hagin de fer en zones d'oci on, en teoria, no, la gent va a disfrutar i a passar-s'ho bé, hagis d'anar traient aquest tipus d'armes, perquè és a dir, acabem tenint problemes, acabem, bueno, quan les fan servir tenen problemes, doncs no em sembla tampoc tan malament. Una altra cosa és que s'hagi creat, que jo sí crec que això està passant i també t'ho reconeixen la gent que s'hi dedica, aquesta sensació de que i aquí crec que els mitjans podríem fer una conferència i un debat i tenim una part de responsabilitat, sí. Cadascú que assumeixi la que li toqui, en haver creat aquesta sensació de que hi ha una inseguretat permanent i que Barcelona s'ha convertit en el Bronx, no? I diria que això no està passant, però hi ha dades que sí que demostren.
I al final trobar el punt mig, és a dir, és evident
no
que ara mateix
mig, pots
sortir... Tu a la Mercè podies anar als concerts i, home, no corries perill, no tenies la sensació d'estar jugant a la vida. Ara, s'han requisat 6.200 armes blanques en els 8 mesos.
Les dades objectives de les armes blanques...
S'han requisat, diguéssim, perquè segurament hi ha una part molt important, doncs, que és amb baralles multitudinàries i tot això. Vull dir, no és que la gent normal que va pel carrer, no?, vagi portant...
S'estan trobant molts adolescents...
Sí, molts, sí, que surten de festa.
Que surten de festa amb això, i per tant... On comença? És a dir, si tu comences a dir que hi ha cada cop més navalles, pots estar facilitant que hi hagi gent que entengui que no passa res per portar navalla?
Efecte crida.
Bé, doncs això és una reflexió que socialment que ens hauríem de fer.
Els punts aquests de control dels Mossos el que busquen també és un efecte dissuasori, no? Ah. Si tu saps que pots trobar-te els Mossos ja no ho portaràs. A mi el que em meravella són aquests adolescents que surten de casa amb un canivet de cuina.
Sí. Jo crec que realment, encara que no sigui el gran problema d'aquest país, s'ha de prendre molt en sèrio. La gent no pot anar amb ganivets i menys els adolescents perquè no té cap sentit i només poden provocar coses dolentes. I, de fet, en passen de coses dolentes. Per tant, jo crec que és bo intentar-ho parar en sec i, sobretot, m'agrada que això passi, que un govern d'esquerra s'ho prengui en sèrio. L'esquerra ha fet moltes contribucions a l'estat del benestar i a moltes coses, però amb el tema de la seguretat, moltes vegades doncs, no se les ha pres en sèrio. I si hi ha un sentiment i uns fets objectius que fan que s'estigui incrementant i estiguin parlant d'aquestes xifres que acaba de repetir l'Òscar d'incautació de ganivets, doncs que un govern d'esquerra s'ho prengui en sèrio, crec que és una bona manera, una molt bona manera, una cosa important per aquest país, perquè és una cosa que s'ha d'afrontar si hi ha aquesta sensació, i l'esquerra ho ha de fer a la seva manera, òbviament, de manera indiscutiblement democràtica i respectuosa, però ferma, perquè no té cap sentit que la gent jove s'acostumi a sortir amb ganivets.
Bueno, la solució que porten és molt clàssica, eh? Perquè posar controls és tan clàssic com els controls d'alcoholèmia, diguéssim, que bàsicament tenen un efecte, busquen un efecte dissuasori. Al marge d'això, s'ha de veure si podem anar una mica més enllà, i amb allò que diem sempre a les escoles, als instituts i companyia, és preguntar, acabar escatint per què aquests joves acaben decidint que necessiten una arma blanca per sortir de festa.
L'altre dia hi havia un reportatge a TV3, al TN, que havien fet a la Mercè, perquè allà hi va haver els controls i van funcionar, i hi havia xavals i noies que, nois i noies que explicaven, alguns deien jo no, però conec un company que sí, i l'argument que utilitzaven era em dona seguretat. És una falsa seguretat, és un error.
I
és un risc. Però és evident que entre ells, no, ha anat circulant això, i ja et dic, eren nois, noies, que ho explicaven amb tota la naturalitat.
El que segur és que com menys ganivets hi hagi circulant, segur, més seguretat és jo tindré la gent, inclús aquesta gent que es pensa que necessita un ganivet per tenir seguretat.
I és evident que si no dus un ganivet, encara que fiquis en una baralla, no l'utilitzaràs i, per tant, no generaràs un problema encara més gros que el que intentava solucionar amb aquesta sensació de seguretat que, efectivament, com deien, doncs hi ha gent que té aquesta sensació. I també és veritat que el govern s'hi ha posat amb aquest tema, que al final no saps què és abans, si l'ou o la gallina, com deia la Neus. Si arran d'aquestes mesures fa que la gent estigui més preocupada perquè hi ha armes blanques, o si, com que la gent està molt preocupada perquè hi ha armes blanques, es fan aquestes campanyes i aquestes mesures per intentar controlar-ho. En tot cas, veurem, després del cap de setmana tindrem dades i tindrem xifres de quin resultat ha tingut aquesta campanya, que, insisteixo, és des d'ahir a la nit i que s'allargarà fins al diumenge, per tant, durant tot aquest cap de setmana. Falten 4 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Neus Tomàs, Pere Rossinyol i Isabel García Pagán, gràcies a tots tres.
A vosaltres.
A vosaltres, gràcies.
Bon cap de setmana. Ara una mica de publicitat i després el butlletí de les 4. I al darrere, ja sabeu, la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i el seu equip. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Bon cap de setmana a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández. Catalunya
Ràdio. Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès. Les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, diu Carlit.
boníssim!
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Les nostres receptes a una tu encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carn fresca. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que a Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per gossos i gats.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que jo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot enviem-ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu.
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carot.
Si està bé a la tarda,
a Catalunya Ràdio. Postdates.
A partir d'una hora determinada, tot això es difumina, es desenfoca, es confita, i tot torna a ser perfecte. De setembre, octubre i novembre, de Joan Miquel Oliver, Setmana del Llibre en Català.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.